Bona nit a tothom, Gabon, Gustioi. Fa uns dies va començar la collita de la poma a Euskal Herria i d'aquí en sortirà una bona sidra a ritme de xalaparta. Avui entrevistarem a Josep Sancho, el xalapartari de Mont-roig del Camp, i a l'Uri Giné, el cantant dels Bongo Botraco, que va gaudir d'un bon cafetó amb la Clara aprofitant el concert que varen fer a Basauri. L'Antonio ens alliçonarà sobre què no s'ha de fer en estat d'embriaguesa. La Núria ens proposa un documental sobre un parell de xalapartaris rodamons i una estrena en majúscules del cinema basc. L'Albà ens acosta al Kirikoketa Eguna d'Ariskun i a l'agenda cultural us recomanem concerts per moure els malucs i sacsejar el cap a base de bé. Som-hi, comencem el De mica en mica s'omple la pica.
L'editorial, amb Francesc Agramont.
Verda, groga, vermella, sempre amb un toc àcid i de llarga conservació. La poma, l'ingredient essencial d'una beguda força popular a Euskal Herria. Sagar doa, la sidra. Etimològicament està composta per sagar, que vol dir poma, i ardo, que vol dir vi. El vi de la poma, és a dir, el suc fermentat de la poma. Aquest any, la collita d'Euskal Herria s'ha dut a terme a finals de setembre, destacant les varietats de Patsolua, Aritza, Mosolua i Gesamina com a les més representatives. Però, d'on ve la poma? Originària d'Àsia Central, l'actual Kazakhstan, va ser duta a Europa per Alexandre el Gran cap al 300 abans de Crist. A Euskal Herria està documentat des del primer després de Crist, quan el geògraf grec Estrabó va parlar de Bascònia i d'una beguda elaborada amb trossos de poma bullits i dissolts amb aigua i mel. Hi ha teories que defensen que la van emportar els romans o que inclús ja s'elaborés abans de la seva arribada. Pel que fa a les fonts jurídiques, segons Koldo Michelena, un text en llatí de l'any 1014 parla d'una donació de terres per part del rei Sanç III de Pamplona al monestir de l'Aire i que contenen pomers. El 1134, la sidra basca apareix a la guia del pelegrí que escrigué Aymerit Picó, on hi descriu diferents indrets per on passa el camí de Sant Jaume, i el que ell anomena Bascònia hi destaca una zona plena de boscos i muntanyes altes, on no hi havia vi, sinó pomes, llet i sidra. Les primeres lleis escrites referents a la protecció dels pomers, tant per als lladres com pels ramats, daten del 1189, a l'època de Sanç VI el Savi. Posteriorment, en la redacció dels furs, fou recollida aquesta protecció. Així doncs, queda palès que els pomers eren quelcom molt preuat a l'edat mitjana, ja que llavors la poma pal·lia les dures crisis alimentàries d'Europa i d'Àsia. Als segles XVI i XVII, els mariners i pescadors bascos duien sidra als vaixells durant els seus viatges per pescar balenes i bacallà a Groenlàndia i Terranova. S'han comptabilitzat fins a 9.000 persones durant una mateixa temporada a l'Amèrica del Nord. Inclús es diu que es constituí una societat amb els nadius, amb les tribus Mi'kmaq i Beothuk, que treballaven pels mariners bascos a les factories baleneres a canvi de pa i de sidra. D'aquesta manera, les pomes van ser introduïdes a l'Amèrica del Nord pels colons a partir del 1600, i així els pescadors empraren la sidra per combatre l'escorbut, una malaltia produïda pel dèficit de vitamina C. Ja ho diu la dita, s'agarra ona i se'n li teque, ve a bruac e maniqueré. La poma pot ser bona encara que te l'ofereixi el diable. Però la conquesta del Nou Món no va ser massa beneficiosa per a la sidra. Al segle XVII, les plantacions de poma comencen a ser substituïdes pel moresc que venia d'Amèrica. I per d'altra banda, s'estengué el consum de vi procedent d'Àraba i de Nafarroa, en detriment del consum de sidra. Al segle XIX, la sidra quedà relegada a les zones muntanyoses de Biscaia, Guipúscoa i al nord de Nafarroa, on era una beguda que encara es consumia diàriament, ja que el vi produït al sud d'Àraba i de Nafarroa era molt difícil d'obtenir degut a l'orografia. Per contra, el xacolí, conreat a la costa, era l'únic vi que consumien. D'aquesta manera, fins al darrer quart del segle XX, la sidra es convertia en una beguda estrictament rural, on es bevia a les rodalies d'Hernani acompanyada de sardina i poca cosa més. Les pomes que sobraven es llançaven o se'n feia un suc, la pitllarra, el qual s'utilitzava com a remei per a l'estrenyiment. A partir dels anys 80, la sidra basca va viure una revifalla històrica. La fi de la dictadura, la millora econòmica, l'augment del consum de masses i el màrqueting feren que es popularitzés el xots. I des de llavors ha gaudit una recuperació i un ascens imparable. El xoig és el ritual d'obrir la copela, la bota, deixar que la sidra surti a dojo i anar omplint els gots dels assistents. Per aconseguir-ho, acceleraren el procés d'elaboració per tal de fer-ho coincidir amb la d'emborrada de Donòstia, i així comptés amb un grup nombrós de persones que la consumissin en un context festiu. D'aquesta manera s'instaurà el xoig el 12 de gener de cada any, el Sagardo Eguna, a Astigarraga, la capital basca de la sidra, on cada any conviden a una celebritat per inaugurar la temporada. Actualment es produeixen uns 10 milions de litres l'any i es consumeix, la major part, de manera estacional. De gener a abril, a les sidreries d'Usurbil, Astigarraga, Hernani i Urnieta com a les més representatives. La majoria dins del menú sidreria i amb preu tancat. Truita de bacallà, xoricets a la sidra, mitjana de bou, nous, formatge i codonyat. Una fórmula exitosa que ha assegurat la renaixença de la tradició de la sidra a Euskal Herria, sobretot per al gran públic. La sidra basca té una graduació d'entre 4 i 5 graus i se serveix amb ampolla o en botes de fusta de castanyer, però sempre fent picar la sidra a la part interior del lateral del got. És el que en castellà es diu escanciar, que ho podríem traduir com abocar amb precisió, oxigenant-se al moment, i la sidra ja és idònia per a ser consumida. Això sí, mitjançant petites quantitats, un parell de dits, més o menys. I, a diferència de l'asturiana, no s'hi afegeix gas carbònic. La sidra basca ha tingut èpoques d'alts i baixos, però actualment gaudeix d'un protagonisme notable com la Festa Basca de l'Hivern. A més, també se la dota de prestigi mitjançant l'Euskolabel, el segell de qualitat, que ha sigut atorgat a 27 sidreries. 19 a Guipúscoa, 7 a Biscaia i una a Àraba. A més, encara hi ha l'etiqueta de gamma més alta, la Sagardo Gorenak. A la primera dècada del segle XXI s'inaugurà el Museu de la Sidra Basca a Astigarraga, el 2006, i el Baserri Museu Igartubeiti, que s'ha construït com a centre d'interpretació de la fabricació de la sidra, ja que en el seu interior hi ha un gran dolare del segle XVI i XVII que permet conèixer l'antic procés d'elaboració de la sidra. La collita de la poma i la posterior premsada van relacionades amb la xalaparta, un instrument de percussió tradicional del País Basc. Té l'origen durant el procés de premsada manual de la poma, i després del sopar de celebració de la premsada, es tocava la xalaparta i la gent ballava al seu voltant. El naixement d'aquest instrument tingué lloc a la conca del riu Urumea. Un exemple són les Sagardantzak, el ball de les pomes del poble d'Ariskun, a la vall del Bastan, a Navarra, i que es balla per carnaval. Així doncs, ara ja sabeu que de la poma a la xalaparta només hi ha un pas.
L'entrevista.
Avui entrevistem a Josep Sancho Massip, que és un xiquet del camp, de Mont-roig del Camp, i bé, i que porta uns quants anys vivint aquí. Bona nit, Gabon.
Hola, molt bona nit, Gabon, què tal?
Quants anys fa que vius a Bilbao, Josep?
Doncs mira, ara ja fa 5 anys que visc aquí a Bilbao, sempre a Bilbao.
I bé, estàs aquí per molts altres motius, a part de que siguis un català que estigui vivint a Euskal Herria, sobretot perquè ets músic i músic de xalaparta.
Sí, doncs sí, jo toco la xalaparta, toco quasi des del principi d'arribar aquí, va ser de fet una de les meves entrades en aquest país i en aquesta cultura, i doncs sí, toco des del 2010 al Gaztetxe Saspikatu.
I és allí on vas aprendre'n?
Sí, vaig començar com a alumne, jo ja doncs m'ha agradat el so com sonava, vaig començar a anar a classe amb l'Urchi, amb la Ione, amb l'Ander, tot de gent que ensenyava la xalaparta de forma totalment altruista, i jo vaig estar 2 anys, va passar que doncs ens vam quedar sense professors, i com que jo ja tenia uns petits coneixements, vaig passar a donar jo el taller, en el qual actualment encara el donc, el taller.
O sigui, arribar i moldre, com aquell que diu.
Home, doncs sí, sóc una miqueta així, m'agrada participar en coses i el poc que sé ensenyar-ho, i si veig que algú pot ensenyar quelcom, doncs intentar sempre aprendre.
I per cert, al teu poble, a Mont-roig del Camp, tocaves ja algun instrument?
Doncs sí, mira, jo ja fa 15 anys que sóc músic. Vaig començar amb la bateria, amb un grup pues, de col·legues, de joves així, pues, entre rock, metal, que es deia The Followers of Kind, i després quasi que he passat per tot tipus d'instruments de percussió, des del cajón, tocant al carrer, fins inclús al tabal, amb els Grallers de Montroig, i doncs, amb grups, amb un grup, per exemple, de punk folk, que és la Cobla en Taudell, que encara toquen. I doncs he anat tocant, doncs ara mateix amb el Chop col·laboro a vegades allí a Montroig i toco quasi tots els instruments de percussió que puc.
I com a músic de Xalaparta et van cridant pels llocs perquè vagis a actuar, perdó.
Doncs sí, mira, he tingut la sort, per exemple, d'actuar l'any passat a Mallorca a partir de l'Euskal Etxea, doncs una gent que eren descendents de bascos van estar interessats. No deixava de ser curiós quan van veure que eren Ainara i Josep, van preguntar a veure aquest Josep, però bueno, els vaig dir, primer escolteu-me tocar i després ja en parlarem.
O sigui, que rufaven una mica el nas o què?
Home, pues, vulguis o no, sembla que sigui un instrument que... Doncs que és molt d'aquí, que sí que ho és, però que jo puc donar fe de que hi ha catalans que el toquem. Jo sé de com a mínim 3 persones dels països catalans que toquem a molt nivell, i de nosaltres mateix, Saspi Chacun, el grup que tenim al Gasteche, tenim secció a Andalusia, que són los Xalapartaris del Guadalquivir, tenim secció a Occitània, tenim secció a Canàries, o sigui que és un instrument que sí que és molt d'aquí, però que l'anem obrint al món.
O sigui, no cal tenir Euskolabel per tocar la Xalaparta.
No, s'ha de tenir pues, respecte, com sempre, per la cultura d'aquí i tot això, però bueno, que no cal tenir 8 apellidos bascos que diuen, vaja.
Ens podries explicar en què consisteix una Xalaparta? O sigui, de quines parts, perquè sigui, perquè s'anomeni Xalaparta?
La Xalaparta, el bonic que té és que l'any 2015 encara no és un instrument que puguem dir és d'aquesta manera. Això és el que fa bonic, però també fa que no puguem tancar com és. Per la teoria que respecto jo és que la Xalaparta no és tant un instrument, sinó una forma de tocar-la. És un mode de tocar que es toca entre com a mínim 2 persones i podríem dir que hi ha un tempo i quan un toca, l'altre no toca. Tot i així, les formes més normals que tenim sempre de Xalaparta és sobre una superfície i amb un altre medi que faci d'intermig, ficaríem uns taulons o unes pedres i entre 2 persones, a partir d'unes baquetes que li diem maquiles, toquem.
Ens podries fer una mica de síntesi del que és la història de la Xalaparta?
Bé, podríem dir que qui més ha investigat això és un senyor de la Sarte que es diu Juan Mari Beltrán, que és qui després va crear l'escola d'Hernani, i bé, és un estudiós que hi va anar seguint una miqueta el que havien apuntat de forma puntual Joseba Barandiaran i alguns altres estudiosos de la llengua basca, i ell va veure que la Xalaparta es tocava als becerris, que el seu so doncs, arribava molt lluny i que sempre es tocava molt relacionat amb el ritme, amb el treball i amb la sidra. Bé, especialment de 3 funcions. La primera, que és picar les pomes per fer la sidra. La segona, que és picar les males herbes perquè no punxin i puguin alimentar els animals. I després hi ha altres relacionats una miqueta tant amb la construcció com en la forma de treballar la cal, com també de picar a les forges els tubos perquè caiguin una miqueta les restes del ferro. O sigui, vindríem a dir que és un instrument molt lligat al treball.
I no hi deu haver un material essencialment designat allí. Això, la Xalaparta només es fa d'això, però ens podries dir a grans trets de quin material acostuma a estar feta una Xalaparta?
Doncs mira, la Xalaparta, diríem, la base escrita que tenim més antiga es refereix a les toberes, que és l'instrument que he dit que ve una miqueta més de la forja, i seria en ferro. Això és el més antic que tenim, que en tenim base escrita. No té per què ser el més antic, però sí del qual tenim base escrita, i això seria en ferro. I justament se tocava abans de les bodes i surt escrit que no es toqués perquè feia molt de rebombori. Després, la Xalaparta, que diríem de la zona d'Hernani i la Sarte, és especialment de fusta sobre uns cistells com d'anar al rovelló, una miqueta d'herba i al damunt fusta. I després tenim a la zona del Bastant la quiricoqueta, que també és de fusta i es toca entre 3 persones.
Entre 3, perquè usualment, bueno, normalment es toca a 4 mans.
Sí, podríem dir a 4 mans, sí, perquè és de 2 persones. La veritat és que a dia d'avui normalment sempre se toca entre 2 persones. Si ho toqués seguint la teoria que t'he dit de que La xalaparta és una manera de tocar, si només la toqués una persona estaria tocant un timbal de fusta, no seria ben bé xalaparta en la forma en què jo l'entenc. Llavors, a partir d'aquí, que sempre es toca entre dos, però moltes vegades també podem veure en un escenari tres xalapartes alhora, la qual la toquen sis persones, o una sola xalaparta tocada per tres, sis, o qualsevol grup que siguin més de dos.
Ara, més personal. Quan vas al poble, a Montroig, ensenyes allí a tocar la xalaparta?
Mira, just a Montroig he de dir la curiositat que per diferents línies hi ha un grup que es diu Xala, que són, vull dir, que també toquen la xalaparta. Mira, quina casualitat que just a Catalunya no crec que es toqui en molts llocs, i els dos llocs són el Camp de Tarragona i els dos llocs són a Montroig. I vull destacar també que ara ha sortit fa poc la Tarragonaco Xalaparta Escola, inclús. A Montroig, la veritat que n'he tingut moltes ganes, he tocat la xalaparta a Montroig, però especialment vaig estar molt content ara mateix quan vaig tocar, que vaig tocar al poble de ma mare, al Priorat, a la Vilella Alta. M'ho vaig tenir, vull dir, jo m'he comprat la xalaparta aquest any, tampoc són fustes, se pot tocar en qualsevol cosa, però tenir una xalaparta bona al final te costa un temps, i a mi m'ha costat 5 anys aconseguir-ne una, i aquest any he pogut tocar al Priorat, a la Vilella Alta, i pues, d'aquí una miqueta més endavant m'agradaria fer no sols tocar a Montroig del Camp, que seria un orgull, sinó fer una miqueta de gira per tots els països catalans ensenyant una miqueta aquest instrument.
Només cal que ens ho diguis que ja en farem difusió d'això, perquè la xalaparta que tu tens, això on ho has comprat? O l'has fet a tu, o li encarregues a un artesà?
La gent té molta costum, una miqueta seguint d'això de que té la creença que potser qui toquem la xalaparta som gent que vivim al bosc i baixem de tant en tant vestits amb pells, clar, sí, amb pells de cabres i tal, i la gent creu que som uns grans entesos en fustes, o jo en el meu cas s'ha de reconèixer que molts xalapartaris es fan ells la seva xalaparta. Jo no, jo sóc només músic, intèrpret, i no sóc luthier. La meva xalaparta, just per sort, no és meva, sinó que és d'un gran amic meu, d'en Germán, de Portugalete, o de Repelega, i la seva és feta per el meu sensei, pel meu mestre de xalaparta, que és l'Eneco Abad. Que l'Eneco Abad és xalapartari, luthier de xalaparta, i a més té l'escola de Sestau, és un acadèmic de la xalaparta. Llavors, en aquest cas, la xalaparta que tinc jo és de fusta, tota de haia, ara no me vindrà en català, bueno, tota de faig, i té la peculiaritat que són 7 fustes i les 7 afinades amb notes naturals, per les quals jo puc tocar qualsevol cançó, però a 4 mans, com hem dit, com a mínim.
A l'hora de traslladar-la amunt i avall és una mica feixuc.
Sí, home, això sí, i per jo que vaig amb un cotxe tirant a petit, doncs és feixuga. Mira, amb això et vull explicar l'anècdota, i fa no gaire ho parlàvem just amb en Josu Zavala, d'una vegada que vam anar d'aquí a Bilbao a fer un curset doncs en un barri Altamira, i no disponíem de cap vehicle, i la vam carregar al tramvia i després a l'autobús, i just era un dia que plovia, o sigui que té la seva gràcia, però això també ho fa bonic, perquè és un instrument que com a mínim ho toquen dos, però per carregar-la d'aquí cap allà ja has de ser tres, i crea colla, vaja.
Quina odissea, déu-n'hi-do. I ara, per acabar, quines sensacions tens al tocar la xalaparta? Tu, com la vius? Si ho podries descriure.
Jo com a percussionista ja et dic que ara mateix tinc la sort d'estar tocant tant percussió brasilenya com cajón, com xalaparta. Per mi personalment crec que la xalaparta és l'instrument més complet que he trobat com a percussionista, i tot el món que es crea al rededor, crec que una miqueta doncs tot això de que estem al 2015, encara no se sap d'on ve, toques fusta contra fusta, has de tocar dos com a mínim, pots tocar amb gent que coneixes de molt temps, però pot ser que amb algú hi toquis just al moment, se crea una màgia molt gran. Has de pensar que quasi sempre quan acabes de tocar la xalaparta, abans de mirar al públic, t'abrases efusivament amb la persona amb la qual has tocat, i és que per mi m'assembla més un joc que un instrument. O sigui, crec que s'ho passa més bé qui l'està tocant que inclús qui l'escolta, tot i que l'escolta també s'ho passa bé, qui l'està tocant la veritat és que s'ho passa molt bé, xala com canalla.
Ben segur que molts catalans i bascos que viuen a Euskal Herria tindran una altra visió de la xalaparta si és que la desconeixien fins ara després d'aquesta entrevista, perquè moltes gràcies, Josep, per totes les sensacions que has aportat.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres per pensar en mi, i endavant amb aquest projecte i amb tots els projectes que puguem tirar aquí endavant. Moltíssimes gràcies.
A tu. Bona nit, que bon.
de mica en mica s'omple la pica, argi eta catalanes hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
Un cafè amb Clara García.
I seguim amb el programa i donem la benvinguda a la Clara García. Bona nit, Clara.
Bona nit, Francesc.
Veig que estàs una mica encostipada.
Doncs sí, i em veig aquí tot l'any encostipada perquè fa un temps comença ja el mal temps, diguéssim.
Dissabte a la nit vas anar a Basauri.
Doncs sí, així va ser, vaig anar a Basauri i va ploure bastant tota aquella nit.
Fresqueta, humitat, s'ha acabat lo bo ja, eh?
Doncs sí, sí, però la festa no s'acaba mai, això sí, eh?
Home, mentre tinguis corda, tu, rai, que ets jove.
Home, tu també ets jove, eh? Una cervesa et pots prendre.
Una i més d'una, i com diu l'Antonio, no sabem sumar. Però jo crec que el dia següent estic una mica més perjudicat que tu. Però bé, això ja en parlarem un altre dia.
Sí.
Bueno, allí vas estar ben acompanyada, pel que sé.
Sí.
Eh? Què vas fer allí? Què vas trobar?
Em vaig trobar amb el grup de Bongo Botraco i vaig tenir el plaer de parlar amb el cantant, amb l'Oriol, que és de Tarragona.
De la Canyes.
De la Canyes.
Pelacanyes.
Ah, Pelacanyes.
A Reus en diem Pelacanyes,
ah,
de Tarragona. La rivalitat d'aquesta amistosa històrica.
Sí.
I què tal? Com va anar l'entrevista?
Ah, l'entrevista va anar molt, molt bé, molt amable. Bueno, va fer que caigués una trompetista perquè estava fent molt de soroll l'entrevista.
Com? A veure, torna'm a explicar això.
És a dir, o sigui, a fora hi havia molt de soroll,
sí,
i una trompeta estava tocant.
Sí.
I es va aixecar un moment per demanar, sisplau, que caigués un rato perquè estàvem fent una entrevista en directe.
Ah, va fer callar el de la trompeta.
Exacte.
Ah, val, pensava que era al revés. Dic, home, d'acord. Doncs bé, què ens pots explicar de Bongo Botraco?
Doncs, bueno, Bongo Botraco és un grup que va néixer a Tarragona, a una plaça que no em va dir el nom, però ell li diu la plaça de l'Alegria, perquè allà va néixer el grup i no sé per què és de l'Alegria. I, bueno, que van presentar el segon disc, La Revoltosa, i que ara es donen una pausa de 8 anys, o sigui, una pausa de després de 8 anys. I, bueno, que és una música molt alegre la que tenen ells, amb lletres que fan reflexionar sobre la pau, sobre la solidaritat amb els pobles i les persones, les revoltes socials, molt important. I també té ritmes entre el reggae i ritmes més càlids i un públic molt fidel que sempre estan ballant.
Una mica fusió, mestissatge, ballaruga, i també amb un, ja diguéssim, amb un missatge ja de fraternitat universal.
Exacte, carregat de ple de bons propòsits.
Molt bé, doncs si et sembla bé anem a escoltar la teva collita del dissabte al vespre.
Perfecte, espero que s'agradi.
Doncs connectem amb Bongo Botraco des de Basauri. El teu nom? El teu nom?
Originer.
Originer, d'acord. Com va començar la banda fa 8 anys?
Doncs fa ara 8 anys van començar de la forma més humil possible, en un local d'assaig molt petitet, començant a tocar en llocs molt humils. De fet, el primer concert de la banda va ser en una casa ocupa, realment, super petita, plena fins a vessar. I bueno, poc a poquet, pas a pas, van començar a ampliar. Primer van començar a fer per tota la província de Tarragona, després a Barcelona, per Catalunya, vam anar a la resta de l'estat. De fet, crec que el primer lloc on vam tocar fora de Catalunya va ser el País Basc, a Irura, i poc a poc, i després ja sortint de la península i donant el tom a Europa, realment. Ha sigut com tot molt, molt natural, però alhora si mires, no, si tires la mirada enrere, realment, uau, no? En 8 anys el que ens ha passat és increïble.
Ara ja teniu el vostre segon disc, Revoltosa, i bueno, heu nombrat que voleu fer com una petita pausa. Així, a què és degut o què voleu fer en els projectes? Què esteu visquent? A què és degut aquesta pausa?
Bueno, són 8 anys, que per una banda pot semblar poc, però realment doncs semblen que és molt, no? És a dir, de tot el que hem viscut realment ens ha canviat la vida. Ha sigut brutal, no? El canvi vital que això suposa per nosaltres ha sigut molt, molt bèstia, no? I realment ha sigut 8 anys de no parar. Realment l'últim concert, que serà a Tarragona el 26 de desembre, Sant Esteve, serà el número 500 en 8 anys, que és pràcticament són 6 anys en més actiu, no? Els primers 2 anys van ser com més a poc. Són molts concerts, són molts quilòmetres, pràcticament hem descansat, hem fet un mes a l'any potser de vacances, que tractant-se d'una feina tan, tan, no tan passional i tan intensa com aquesta, doncs, tampoc és molt. I bueno, d'alguna forma és això, no és el que dèiem, que crec que la música és una cosa passional, sentimental, que l'has de viure. I no pots fer-la si no et sents molt, molt il·lusionat amb el que fas. És a dir, no pots fer-la com un robot, això no es fa així, no? Ho has de sentir i per tant t'has de deixar guiar per la teva intuïció, pel que sents, oi? I en aquest moment sentíem de que realment era moment de parar, no? Perquè veiem que d'alguna forma hi havia una part d'aquesta il·lusió que havia minvat i no volem oferir menys, creiem que la gent no es mereix que li oferim menys, és a dir, o a tope o no ho fem. I tampoc descartem, de fet, que algun dia poder tornar, no hi ha ara mateix plans de tornar, però podria ser, és a dir, no és que ens matem, no és que ens portem malament, ens portem bé, som amics, precisament d'alguna forma volem fer-ho per això, no? Per seguir sent amics, no? Qui tingui germans ho entendrà una mica la situació, no? Te l'estimes més que ningú, has viscut de tot amb ell, ho donaries tot per ell, però de vegades cal un descans, no? I d'alguna forma és com ens sentim ara mateix.
El vostre grup és molt famós, a part de totes les cançons que teniu, sobretot per la de Todos los días salen sol chipirón. Explica'm una mica com va ser la idea que va sorgir per fer aquesta cançó.
Doncs, mira, jo vaig estar un any vivint a Granada, és una ciutat que m'ha marcat moltíssim. El primer disc es va fer íntegrament allà i té molt d'aquella ciutat. I és una ciutat que em torna boig, que me l'estimo molt. I bé, en el barri de l'Albaicín, que és el barri més mític de Granada, és un barri de casetes blanques que està en una muntanyeta, és molt maco, no hi ha cotxes, són carrers tot de caminar. En una placeta, on acostumava a anar a tocar la guitarra o a trobar-me amb amics, hi havia una pintada en una paret que deia això, no? Todos los días sale el sol, chipirón. I és una frase que se'm va quedar aquí dins la ment i que va donar peu a aquesta cançó, no? Que es va juntar amb moltes històries d'amoroses i de sexe que vaig viure a Granada, no? I per la que cançó s'intueix, no? Al cap i a la fi, el de Chipirón ha transcendit molt i ho entenc, es repeteix moltes vegades durant la cançó, però no és gaire important, és a dir, és com la coletilla, no? És com, en realitat, el missatge de la cançó és això, no? Que d'esperança, no? De que cada dia tens una nova oportunitat de fer les coses, de que el sol et brilli, no? I d'aquí ve la història. I el curiós d'això és que un temps després, quan ja la cançó havia voltat per tot arreu, està gravada i ja sonava per tot arreu, va contactar la noia que va fer aquesta pintada. No sé com em va trobar, va contactar amb mi i em va dir, ei, que jo vaig escriure aquesta pintada, que guai, em fa molta il·lusió que hagis fet aquesta cançó de la pintada que vaig fer, i em va explicar la història i és encara més maco, perquè és una noia que tenia una amiga que estava passant una època bastant dura, personal, per la feina, per, no, amorosa, i bueno, va decidir aquesta amiga seva alegrar-li el dia, intentar animar-la, pintant des de casa seva fins a la feina, totes les parets amb pintades de frases que tenien entre elles, no? O bueno, que pensava que d'alguna forma li podria animar, no? I realment és una història bonica, no? Perquè sense saber-ho, sí. Al final és un mateix missatge que simplement s'ha fet enorme, no? S'ha fet enorme i em va fer molta il·lusió, la veritat.
Doncs moltes gràcies, és un plaer parlar amb vosaltres.
A vosaltres, per comptar amb mi.
I bueno, si vols dir-nos paraules per Ràdio Bilbo Iria.
Bueno, un saludo molt gros per tots els oients de Mica en Mica sobre la pica. Salut!
Caram, quin bon rotllo, eh?
I tant, brutal.
Ja veig que al final, no sé, us entrebanqueu una mica entre Bilbo i Iria i el de Mica en Mica, però bueno, us en sortiu.
Sí, sí, és que entre que no sabem si dir el nom de la ràdio o el nom del programa, ja és que no sap ningú què dir allà.
Els nervis del directe.
Sí, sempre passa.
Bé, doncs home, m'ha impactat molt la història del Chipirón, que no la coneixia. I és molt entranyable, de la seva estada a Granada, d'una pintada a la paret, d'una noia que la va acabar coneguent.
Sí, sí, o sigui, em va impactar molt també, a mi també, vaig buscar informació i va ser... Clar, d'un bon principi em preguntava què venia la cançó de Hey Chipirón, perquè si realment l'escoltes, molt sentit no té, no?, dir Hey Chipirón, tots els dies sale el son. I clar, doncs, em vaig voler informar i vaig veure que hi havia una història darrere amagada, i el noi em va desvetllar un missatge que tampoc coneixia, que va conèixer aquesta noia. I clar, també em va impactar molt i vaig marxar de l'entrevista com contenta, orgullosa, de dir, hòstia, he marxat amb més informació de la que havia vingut.
Sí, és que el tram final és molt encisador. I sí. Ostres, caram, quan ho he escoltat, quina història més bonica i més com l'explica ell. Perquè aquest noi, com explicava, amb la tendresa que explicava aquesta sí. història, realment a mi m'ha agradat molt.
Sí, sí, el noi molt dolç, la veritat, parlant. I la història semblava, bueno, la cara que posava era un quadre, o sigui, explicava la història com realment com si fos algo que li hagués tocat molt la fibra.
Sí, sí, pel que es nota amb la veu que hi posa, i a més també ell, pel que, a veure, jo l'he vist en directe amb ell, i té una cara molt, molt comunicativa, molt sí. expressiva.
Sí, sí, la veritat és que el noi es va portar molt bé amb nosaltres, i bueno, ens va convidar al concert, i ens vam passar molt bé aquella nit, perquè van tocar molt bé a part, i va ser una nit molt esplèndida.
Déu-n'hi-do, crec sí. que us ho vau passar molt bé.
Sí.
I llavors doncs, ells això, doncs, agafen un descans de... després de 8 anys sense parar, ara sí. es donen un... més que res posen una mica d'aire entremig, no? per descansar la relació.
Sí.
I bé, i una altra anècdota sí que se sentia la trompeta de fons.
Sí.
I ha quedat molt bé, perquè en una entrevista allí, al peu de l'escenari, on estaven fent sí. proves de so, doncs home, no té preu.
Exacte. Exacte, i és veritat, t'havia una trompeta ja tocant, bueno, i clar, no ho sentíem bé entre nosaltres, i li va demanar un moment que callés, sisplau.
Molt bo, molt bona la història. Doncs molt bé, Clara, molt bona feina, com sempre, i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Vinga, Gabón.
Subiendo pa abajo, bajando pa arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor.
¡Vámonos, vámonos!
Me encuentro a la luna que estaba dormida. Estás no sonora, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy pa' darle color.
¡Oh! El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol.
Pegatina aquí comiendo chipirones con los bongos botracos, señores. Ajá. Otra tapita más.
Soñando en tus bragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas. Hagamos el amor, fluyamos tú y yo.
Que noche más corta que nunca termina. Que ganas de verte y comerte la vida. Y ya ha llegado el sol, chipilla y calor. Chipirón, todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol.
El calaix de l'absurd, amb Antonio Rueda.
Hola, molt bona nit, una altra setmana. És un plaer, com sempre, estar aquí amb vosaltres. Bona nit, Basi, com estàs?
Bona nit, Antoni.
Bona nit, Cesc.
Bona nit.
Tot bé el cap de setmana?
Cap de setmana encara no m'he recuperat.
No estàs recuperat.
Ja ho ja, no sé què tinc. Però sí, els caps de setmana són molt durs, la veritat.
Són durs, són durs. Hòstia. Els dilluns també són durs, eh? Sí, bueno, sí. Estem a dijous ja, però encara me'n recordo.
Bé, estàs eufòric, vas a veure el Barça i...
Però comentar bé. Primer de tot el repte dels 10 programes. Per a qui no es va poder escoltar el programa de l'anterior setmana, vam proposar que si arribàvem als 200 seguidors al Facebook, ens donaria una remullada al mar amb tota la fresqueta.
Cap problema.
Doncs comentar-vos que si seguim aquest ritme no ens quedarà més remei que passar una mica de fred.
El dia 12 de desembre, no?
El dia 12 de desembre.
Quants portem ja?
Portem... A veure, jo estic parlant des del passat.
Ja, de dilluns al matí.
De dilluns al matí, clar, estic...
I quan són els dilluns al matí?
Agafem el DeLorean.
Agafem el DeLorean, efectivament. I ens escolteu el dijous, però jo parlo com si fos dilluns.
Perquè potser som dilluns
perquè
avui.
Perquè no passa rigorós, és possible que sigui dilluns. Portem uns 150 seguidors, però que han portat 90 la setmana passada, que els vam fer amb 6 setmanes i amb una només ja en portem 60.
Sí, quan dius tonteries i fem apostes, sí, podríem dir estrambòtiques, les coses, l'audiència puja.
Sí, no,
com
si,
programa,
si no fan res, no em preocupo de no li m'agrada, però quan dius que et mullaràs ja ve que es preocupen ja.
Sí, si no és allò, és que no miro mai el Facebook. Tenen Facebook i no miren, ai, no, ai. Però aquí mira, clar, tothom...
Mira, ja el banyaran, sí, sí, ara sí, sí, entra
sí, Facebook. Sí, que es banyin, que s'acostipin, vinga, som-hi. Doncs molt... sí que ho farem, sí, perquè ja hem anat al Pirineu, ens hem banyat a tot arreu, i és igual, ja, cosa... Això ens donarà bona sort.
El neoprè vam dir que no valia, no?
Ai, home, ni tonteries, va, home, va. Allí, una marranada, allà molt
de neoprè. Aquí com xiquetets, valents.
Sí, sí, sí.
Aquí amb banyador i prou.
Bueno, tu ets el notari, tu no, fred sí, sí, no passaràs.
Sí, sí. No, no.
Ja ho pres, si estàs ja, molta ja, estona ja, i sí, tens i... ganes de pixar, al final, saps allò, tu has de fer tot a damunt.
I estic adiestrant a la gossa perquè controli bé, eh, personal.
Sí, sí, la gossa.
A veure si li haurem de posar neoprè a la gossa.
Sí, el programa d'avui anirem per feina perquè si no ocuparé tot el programa. Bueno. Que jo sé que la gent ens em prefereix a mi que als sí, altres.
Però bueno, batallar, però, també,
us he de donar una mica d'espai.
Hi ha més gent, hi ha més gent aquí. Hi ha més gent al programa.
Com hem parlat de sagardoteguis, tothom sap el parell que tenen aquestes les sidreries, perquè moltes persones entren caminant però surten a quatre potes arrossegant-se.
Sí.
És perillós, el món de les sidreries és una mica perillós.
Ben rebossadet, el dia següent sí, te trobes la roba, les sabates, ja és una odissea netejar allò.
Parlarem del que no s'ha de fer quan estàs borratxo.
Ah, mira.
Primer de tot. Primer de tot. Xarxes socials. Twitter, Facebook, prohibides.
Sí. Prohibides. Ara jugar, ser novel·lista, introspectiu...
Efectivament. Efectivament. Prohibit. Totalment prohibit. Pujar taules o cadires dels bars. Prohibit.
Les lesions, clar, si tens 20 anys encara es recuperes aviat, però ja als 30, 40... Malament.
Més d'una hòstia terrible he vist jo en algun bar, eh? Per això.
Sí, tant.
Sí, perquè a més, quan vas borratxo perds l'equilibri, però tu et penses que en tens més encara. És com...
T'apalantones.
Sí, però quan vas borratxo ja pots caure que sembla que siguis de goma, perquè jo he vist cada batacazo i com si no res, eh?
Sí, però el dia següent...
El dia següent...
Ja m'imagino.
El dia següent diu, no sé si una pallissa, si anava borratxo... Una altra cosa que aquí no es practica molt, però als Estats Units sí, que és fer-se tatuatges.
Fer-se tatuatges, mama. Sí. Que aquí encara no hi ha les 24
no
hores.
Ha les 24
Nani, si vas allà de sidreria, no hi ha 24 hores d'un tattoo center d'aquests. Però, home, el dia que estiguin oberts, compte. I a més, si està obert, potser no té les garanties sanitàries.
Efectivament.
Home, ja que estem al país dels gringos, a part de no fer-se tatuatges, tampoc casar-se, no?
Això també, a Las Vegas, és perillós anar de borratxera a Las Vegas.
Això és complicat, eh?
Sí. Vaya, és com t'agradi l'Elvis.
Si et cases dia... amb un amic.
El dia següent t'aixeques i tens allà un tio vestit de nòvia al costat teu i dius, cago un dent aquest. Què he fet, Déu meu, què he fet? Després, una altra cosa que normalment fem també quan anem borratxos i hauria d'estar prohibit. Creure'ns que som ballarins professionals.
Sí.
No us ha passat mai?
Sí, i músics també.
El Gangnam Style aquest, tothom el sabia ballar borratxo.
Sí, i unes agulletes
unes agulletes següent. El dia següent, sí, sí, sí.
També hi ha gent que es pensa que és Slash. Quan sí, va mamat i sí, toca
el com es diu? Air...
O de fer el guitar. Countdown.
Sí, fer l'air guitar aquest, no?
Sí, es posen allí bueno, a fer de lead guitar i bueno, pugen inclús dalt d'un tamboret sí, i allà, com si s'esviguessin tots els puntejats. No
és igual que amb la bateria, tothom qui no ha fet amb la bateria moure els braços com si toqués una bateria.
Sí, inclús pots rebre cops tu també, si el del costat sí, sí, ho fa. Sí.
A mi em deixo amoïnat perquè jo això de tocar la guitarra ho faig fins i tot quan estic sereno.
Doncs així no tens cap problema. Ah, aquest dels autèntics. Ets una sí, persona sí, regular, una persona que...
Jo per acabar la festa, si vas de ball, tinc que acabar tocant la guitarra.
Tots ho hem fet, eh? I ho fem.
Però sereno, eh?
Coneixeu algú que hagi tocat el baix? Borratxo?
Sí, sí.
Sí?
Conec,
sí? Jo no conec.
Baixa més la mà, no la puges tant,
baixes i mous els dos, tres ditets, i ja està. Sí, sí. No marques tant els acords, és una cosa més llarg.
Però no és tan espectacular, no?
Però si tens algun mal home, un tio d'aquests que en sàpiga de música i diu, veu aquell, diu, hòstia, aquest paio sap, aquest toca el baix.
Aquest toca el baix, sí, això és veritat.
Té oïda, ja... Ell va, va als baixos.
Va als baixos, sí,
no
sí.
Va a la veu, o no, no, no fa veure que canta... No, no, no. Que bueno, que el tema de fer veure que canta... També te lo
sí.
Feu,
Qui no ha cantat en anglès a guachuquan guachupinchum, saps? Això és molt típic. Jo els estribillos de moltes cançons angleses a les meves mans són una autèntica barbaritat.
Home, i aquí també he vist gent que... Fer veure que cantava euskera.
Sí, bueno, jo això és una cosa molt típica, moc els llavis, com si estiguessi...
Sí, o la típica, la cançó de Marijaya, no?
També, és un clàssic.
Tothom diu Marijaya peda, però el rest ens ho inventem, jo m'ho invento.
Una Marijaya...
Sí. I quan et miren, baixes una mica, quan et mira algú per veure si ho fas bé, algú que és d'aquí, baixes una mica el volum perquè no se senti que...
No dius res, només mous la boca.
Sí, 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 sí. Jo això ho faig molt, ho faig molt.
Ei, però a veure, que no ho estem criticant perquè nosaltres ho fem i la gent ho ha de fer, perquè imagina't anar a un bar que ningú fes res.
Home, és clar, la mímica...
Una biblioteca.
Sí, sí. Jo també ho faig, jo realment ho faig sempre. Canto tan malament i no em sé les cançons, però moc la boca i sembla que sigui un entengut.
Sí, si o que badallis tot
el verne. Si em mira, alço així la vista com si estiguessi amb mirant el cel o algun rotllo així.
Però quan alces la vista, obres la boca?
Sí, sí.
Això ho fa tothom. Tu vols mirar el sostre sense obrir la boca?
Com si fossis un moixó que li donen allí de menjar. Sí. Els pares, allò com el pap.
Si puges al coll, se't t'obre la boca. És com...
Si t'olessis menjar.
Sí, 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 és com un tendó.
Ostres. Però vas i tu ets molt alt, ets una persona molt alta. O sigui, veure't des de baix, mirant cap a dalt i movent la boca...
Sí, però el que es tracta és que no em vegin la boca. Ah, esclar, així dissimulo. Clar. Sembla que estigui inspirat per la música.
Clar.
Miro així embabat i moc la boca i sembla que estigui cantant. Dic, hòstia, aquest la sap, aquest la sap.
Les mans com les tens llavors? Un pit obert, una mà cap a dalt, mans no, darrere no. L'esquena, com si fes
no,
de
conversolari. Jo soc de tipus bateria, en plan entengut, marcant el ritme.
Ah, cantant i tocant la bateria,
sí, sí.
Fil
no, però marcant el ritme. Inclús un mestre ara, perquè estem a la ràdio i no es veu els oients, però en plan compàs. Uno i dos i tres i quatre. I uno, i
inclús director,
sí,
eh?
Sí, 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 amb la batuta i tot.
Això fa molt, molt professional. Diu, aquest sí que sap la música, aquest sí. La sent, la música.
Cada dia em sorprèn més. És que és un pou de sabidoria. És un pou de sabidoria, el Basi.
El Basi és impressionant.
Però en recordeu-vos també, quan aneu borratxos, que no tothom és tan guapo com sembla.
Això que ho dius per tu mateix, si et veus al mirall, o per l'objectiu que puguis tenir davant?
Per l'objectiu.
Això és complicat.
Sí. Això és complicat.
Home, és com anar a buscar bolets, eh?
Si en saps, sí, però si no em sap, sí, pots agafar un de verinós.
Sí, 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 pots acabar malalt.
Després, hi ha una cosa que m'enfada bastant de les persones borratxes i que tampoc m'agrada que es faci. És, si vas borratxo, no intentis convèncer els demés de que no estàs borratxo.
Això també.
Això és molt típic. No, 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 no vaig borratxo.
No vaig bé, jo... Que
vaig bé.
I mai caic.
Mai caic, sí, 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 això em fa molta ràbia. Però no veus com parles. No em convencis de que no vas borratxo.
Ja, el problema és si això et passa amb un control d'alcoholèmia. Tampoc li diré, no, no, és que vaig borratxo.
A gente, que no...
Aquest és l'últim punt de la meva secció, el que ha dit el Basi. Sobretot, i això sí que ja no és una broma, si veus, no condueixis.
Com aquell paio, no? Que deia, viva Espanya, viva el rei, viva l'ordre i la ley. Sí.
Això prohibidíssim. Tothom que ens escolti, si veus, no es condueix.
No, no, no.
I ara em despediré com faig els caps de setmana, jo quan vec. Sí. Faig la típica bomba de fum. Vaig al lavabo, ara vinc.
Sí, jo, mira, aquest cap de setmana et vaig trobar i la vas fer aquesta, sí.
Vaig al lavabo, ara vinc i no torno. Bon cap de setmana.
Bueno.
Gabon.
Vagi bé.
Bona nit.
Gabon.
Bona nit. La, la, la.
La pàgina següent, amb Núria Mampel.
Seguim, que això mai s'acaba, i aquí tenim a la Núria Mampel, que acaba d'arribar. Gabon, bona nit, Núria.
Bona nit.
Què, tenim alguna cosa sobre la xalaparta? Tu també, t'hi apuntes al carro?
Pujo al carro, sí. Us parlaré d'un documental que es va gravar l'any 2006 que es diu Nómada TX, dirigit per Raúl de la Fuente. Aquest documental relata el desig de dos músics de fer de la Xalaparta un lloc de trobada, no només entre persones, sinó també entre cultures. Moguts per aquest desig, els dos protagonistes viatgen a llocs recòndits del planeta a la recerca de diferents sons i veus. Conviuen amb els Adivasi, que són els descastats de la Índia, amb el Sami de Lapònia, amb els habitants de l'estepa mongola i amb el poble saharaui. Cada trobada és única, una font de sorpreses i experiències extraordinàries. Aquest documental ha participat en més de 100 festivals i ha obtingut 17 premis. El podeu agafar en préstec a alguna de les biblioteques d'Euskadi o bé comprar-lo per internet.
Caram, i aquestes diverses cultures, o sigui, aprenen a tocar la Xalaparta en aquest documental?
Doncs mira, en el documental no només fan servir les fustes per tocar la música, sinó que a cada lloc que van, amb diferents coses que troben, fan tocar com la Xalaparta. És molt interessant,
agafen,
és molt maco.
Agafen materials, podríem dir, autòctons de la zona i amb ells fan l'instrument, la Xalaparta.
Exactament, és molt xulo, el recomano.
Ah, doncs molt interessant, i el anirem a buscar. A veure, que no hi vagi tothom, que si no, no el podrem veure. Vinga, doncs seguim.
Doncs segueixo. Us parlaré de Mama, la pel·lícula que està de moda als cinemes aquests dies.
Sí, tant. No, a veure, encens la tele i no pares de veure Mama, però jo crec que pinta molt bé aquesta pel·lícula.
Això sembla. Doncs res, la pel·lícula de Mama és de Sierra Altuna. A Mama és l'àvia que observa silenciosament com el món que ella coneix i va construir es va esfondrant i desapareixent. El relleu familiar del qual ella mateixa va escriure el destí al pintar simbòlica i poèticament uns arbres per a cada un d'ells sembla no estar interessat en les seves arrels i la terra que els va veure créixer. Hi ha moltes generacions abans que ells. Aquest caserío, enmig d'un frondós bosc, representa un món antic de costums ancestrals. Un d'aquests costums és la de mai dividir la casa familiar i és el primogènit baró que hereda la casa, encara que aquest serà el primer que l'abandoni, seguit pel seu altre germà. És Amaya, l'única dona i la predestinada per l'àvia a ser l'ovella negra de la família, la que es queda. És replicaire i lluita contra el mutisme del seu pare, la submissió de la seva mare i el silenci de la seva àvia. A través del seu art, Amaya veurà casa seva i la importància del passat a través dels ulls de la seva àvia i comprendrà i farà entendre sobre la necessitat d'adaptar les tradicions del món modern.
Caram, una pel·lícula costumbrista i pels que no han vist imatges encara de la pel·lícula o el making of, que vegin la mirada que té l'actriu que fa d'àvia, perquè et deixa petrificat. Només ja dient això veus la càrrega emocional que tindrà aquesta pel·lícula.
Molt intensa, sí. Doncs res, ja la teniu als cinemes i ens podeu comentar al Facebook, aviam què us ha semblat.
I què ens expliques del casal? Tenim alguna novetat?
Doncs bé, com us vaig dir la setmana passada, ja tenim les activitats per anar el cap de setmana a Bacaico. El dissabte dia 7 farem la visita a les coves de Mendoquilo, a Lecumberri, a Navarra. És una visita molt, molt xula, les coses són molt boniques, estan adaptades per tothom. Vull dir que no hi ha cap mena de problema en què tothom hi vagi. Després es farà un recorregut pel Nacedero d'Iribas, que és molt senzill, aproximadament tot el recorregut que és circular és d'una hora i mitja, i també és molt xulo. I, bueno, acabat tornarem cap a Bacaico, soparem, i, bueno, alguna sorpresa si s'escau. I llavors el diumenge la idea és llevar-nos tranquil·lament, ja sabeu que les nits s'allarguen. Farem un taller de panellets al dematí, llavors farem una volta per al Sasso, visitarem el poble i prendrem alguna cosa abans d'anar a dinar i finalment tornarem a Bacaico per dinar, menjarem els panellets, les castanyes i els moniatos. I més o menys a partir de les 6 de la tarda, com vegi cadascú, doncs tornarem cap a Bilbao.
Molt bé, em sembla un cap de setmana completíssim.
Aviam si la gent s'anima i res, us hi esperem.
I ens queda alguna cosa més?
Doncs sí, ara us parlo del Via Fora o l'Espai Tot Pel'Equa de Donosti. La tertúlia dels dilluns, com ja us vaig comentar fa un mes, doncs el dilluns dia 26 d'octubre a les 8 del vespre torna a tenir una tertúlia. Aquesta setmana sembla que parlin com de nosaltres, ens hi podien haver convidat aquesta setmana, Cesc?
Sí, però a mi no m'ha trucat ningú i em sembla que la resta de l'equip tampoc.
Doncs no, però bueno, parla de la ràdio.
Potser perquè vivim a Bilbo i no a Donosti i no molem tant.
Pot ser. Bueno, doncs el programa tracta de la ràdio, ahir, avui i demà. Contarem amb la presència de grans professionals com Eva Monente, actual presentadora de Hoy por Hoy, Sant Sebastián, Juan Carlos López, qui va ser durant molts anys la veu que ens informava diàriament sobre el que passava a la ciutat, Juan Mari Mañero, director de Protagonistas Guipúzcoa en Teledonosti, Eduardo Yáñez, la voz de Onda Cero, i Gorka Pato Reizabal, qui tant ens ha fet gaudir amb la Real a les zones. I tot acompanyat d'un fabulós afari berenar, aquesta vegada regat amb vins i caves Freixenet. Reserveu la vostra plaça al telèfon 943 47 14 64, repeteixo, 943 47 14 64, o bé per email a cristina@viaforadonostia.com. El preu per persona és de 10 euros.
Doncs bé, els que estigueu per la capital guipuscoana el dilluns 26, si teniu temps i teniu ganes, que suposo que sí, perquè el pla és força atractiu, i podeu anar, us hi deixeu caure cap al vespre.
Bona nit, Gabon.
Bona nit, Núria. Molt bona feina. Fins la setmana que ve.
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
I arribats en aquest punt, donem la benvinguda a l'Albai Morell, que com sempre vindrà a resoldre'ns algunes qüestions plantejades al programa. Bona nit, Gabon, Albai.
Bona nit. Bé, ja estem al final del programa i tornarem als orígens. De la xalaparta, en aquest cas. Si tirem enrere, tenim diverses opcions. Entre elles trobem la quiricoqueta, un dels possibles orígens de la xala, i és el que us explicaré avui. No sé si sabeu com es fa la sidra, o més aviat com es feia.
Ho hem enfocat una mica a l'editorial i al llarg del programa també, però com sempre, Albai, et necessitem a tu, perquè amb la teva mirada profunda ens desenredis una mica tot aquest entrellat. I quiricoqué? Quiricoqueta?
Quiricoqueta, exacte.
No ho sabia.
Doncs per aprendre-ho anirem a Riscun, on aquest cap de setmana se celebrarà la Quiricoqueta Vesta, on faran una representació de com es feia la sidra en un dolare tradicional, premsa en català. Un cop els animals de càrrega hagin portat la fruita fins a Gamiotxarrea, la casa on es conserva la premsa, procediran a matxucar-la manualment cap allà a quarts d'onze amb uns pals de fusta més amples per la part de baix que per la part de dalt. En aquests pals està precisament el quid de la qüestió. O potser no en aquests pals, sinó més bé en la capacitat humana de buscar diversió quan tenim una feina feixuga per endavant. Dels cops que se li dona a les pomes per extreure'n el suc, en algun moment algú va descobrir que podien fer ritmes i jugar mentre treballaven. Un cop acabades de matxucar, es feien un piló i se li ficava una fusta plana i diversos pisos de vigues creuades fins a arribar al cargol de la premsa, que feien girar per acabar de treure tot el suc.
Ah, com alguns documentals que hem vist d'alguns pobles d'Àfrica, no?, que amb la mandioca van anant picant i cantant, no?
Exacte, dir. Exactament igual. Doncs bé, i ara sí que amb el treball ja acabat, podia donar pas a la festa, on agafaven una de les fustes, molts cops del mateix dolare, la col·locaven a ras de terra amb algun aïllant, pells, tela, fusta, fulles de blat de moro, i amb les masses que havien utilitzat per triturar les pomes, colpejaven aquesta fusta seguint els ritmes que ja havien creat abans.
Cerdà, dolare, què és el dolare?
Com he explicat abans, és la premsa, el lloc on es fa, on es matxaca la sidra i després es premsa.
D'acord.
Català, la paraula més fàcil que tenim és premsa, n'hi ha d'altres, però la majoria dels nostres oients no coneixeran el seu significat, així que utilitzarem aquesta.
Perfecte.
Doncs bé, amb el temps, en comptes de ficar-les a ras de terra, van començar a posar la fusta sobre cadires o cistells, i van treure la massa als bastons, que tot i així seguien fent un metre de llarg. A l'anar-hi afegint més fustes, clar, al principi hem dit que era una, després van passar a ser tres, i mica en mica es van anar fent totes les notes musicals. Doncs aquests bastons es van anar escurçant, cada cop més, fins a tenir els actuals que la majoria de vosaltres ja haureu vist, la mida que tenen ara mateix. Després d'aquesta xapa n'haureu perdut les ganes, però jo de veritat us recomano anar el dissabte a descobrir aquesta tradició a Riscun, on us ho explicaran molt millor que jo. I a part podreu veure altres elements de la cultura popular, com ara gegants o danses tradicionals. Que per cert, pel que he estat veient, en tenen una de molt similar al nostre ball de bastons.
Ball de bastons català, mediterrani, també País Valencià. I ens podries recordar, Albai, on és Riscun? Com hi podem anar?
Doncs Riscun està a la vall del Bastant, molt a prop de Elizondo. De fet, no sé si s'hi podrà arribar en transport públic, suposo que sí, però ja sabem com funcionen aquestes coses lluny de les ciutats principals. Per tant, jo us recomanaria anar-hi amb cotxe.
Nord de Navarra.
Exacte.
No us perdi. D'acord. I per acabar, ja, Albae, que has mencionat, bueno, has suggerit aquest tema, acabarem per saludar a una altra ràdio lliure, que és Xorroxin i Ràtia, que opera precisament en aquella comarca i és col·laboradora de l'ACTA.
Doncs bé, bona nit.
Doncs bé, bona nit, Albae, fins la setmana que ve. I aneu a Ariscun els que pugueu.
L'agenda cultural.
Divendres dia 23 d'octubre a Baracaldo tenim l'espectacle de dansa Barbecho a 8:45 de la nit al Teatre de Baracaldo.
A Basauri tenim l'obra de teatre Creditua a 8:45 al Social Antzokia.
A Elorrio tenim l'obra de teatre Erdivana a 10:00 de la nit a Arriola Teatre.
Ens anem cap a Bilbao. Obra de teatre Medea, del 22 al 23 d'octubre al Teatre Arriaga.
A Bilbao tenim el concert de Bob Wayne a 8:45 del vespre al Cafè Antzokia.
I més tard, concert de The Crunch a 10:00 de la nit també al Cafè Antzokia.
Vinga, anem cap al dissabte 24 i a Baracaldo tenim concert de Fito i Los Fittipaldis a 10:00 de la nit al Bec.
A Basauri tenim l'obra de teatre Insolación, a 8:45 al Social Antzokia.
A Sestao tenim les XL més Ninago, més Itziarren Semeak, més Revolta Permanent a 9:00 de la nit a Txirbilenea.
A Gorlitz, Captains of Sea and War més Haundone a 9:00 de la nit al Xurrut.
I a Bilbao, per acabar, a Bilbao tenim Grises més Rural Zombies més Baobab Will Destroy Your Planet a 9:00 de la nit, al Cafè Antzokia.
Bon cap de setmana, Gabon, bona nit.
Que us ho passeu bé.
Vaixelles optimistes.
Tendra, dolça, nit d'hivern.
Ja hem arribat a la parada, s'ha acabat el duro. Avui hem après moltes coses sobre la poma, la sidra i aquest instrument rudimentari anomenat xalaparta. Mai havíem pensat que podríem relacionar la música amb una fruita ben quotidiana. La Clara ens ha apropat a l'essència d'un grup que se separa, els Bongo Botraco. Gràcies a l'Antonio, activarem un sisè sentit quan estem de festa. La Núria ens ha convidat a conèixer el viatge de la xalaparta arreu del món i, a més, ens ha fet 5 cèntims sobre la pel·lícula A Mama. L'Albae ens ha recomanat anar a Ariscun a conèixer el món rural i musical de la sidra. I, com sempre, amb l'agenda cultural, us omplim de motius per tal de que us tragueu de sobre l'estrès amb una bona dosi de concerts. Ens escoltareu al 96.0 FM i a bilboiria.eus els dijous a 11:00 de la nit i la repetició cada diumenge a 1:00 del migdia. Podeu descarregar el podcast des de bilboiria.eus o redirigir des de casalbilbao.cat i també des de la nostra pàgina de Facebook. De mica en mica s'omple la pica. Moltes gràcies per escoltar-nos, de debò. Que gaudiu força del cap de setmana i recordeu, sobretot, que a la matinada del diumenge, a 3:00, seran 2:00. Apa, fins dijous vinent. Ondo pasa este buruan, oste cunera arte. I ja ho sabeu, una poma al dia, metge s'estalvia.
Un dia molla. Per aquests petits detalls.